Després del minut de silenci i abans de començar la part dispositiva d'aquest ple, si algú del públic vol prendre la paraula, estem a la seva disposició. Acostis, sisplau. Sí, sí. No, és que, sí, és que si no, no queda gravat.
Gràcies. Bé, aquesta és una pregunta adreçada al senyor alcalde. El 14 d'octubre de l'any passat, la coordinadora per la salvaguarda del Montseny va presentar una instància a aquest ajuntament amb motiu d'una sèrie d'incidències que s'estaven produint al turó de la Verge del Puig referents a la utilització, diria, incorrecta i fraudulenta d'aquest terreny per fer proves de motos tot terreny, vehicles 4x4 i quads. Aquesta instància, com dic, es va adreçar al senyor alcalde i es demanava que s'investiguessin aquestes activitats, considerant-les des del punt de vista d'una infracció dels articles 2 i 10 de l'ordenança municipal de circulació de Sant Celoni i, per una altra banda, que perquè podien constituir, d'alguna forma, un atemptat contra el medi ambient. Aquesta instància no ha estat contestada i per això hem vingut avui al plenari perquè se'ns doni una explicació de per què no considerem que en base a la normativa actual i fonamentant-nos en la llei 27 del 2006, que és la que fa referència a la informació pública relativa a temes ambientals, l'Ajuntament està obligat a contestar-nos i han passat pràcticament 6 mesos i no hem rebut resposta. Aquesta és la qüestió.
Bé, al no saber que es faria aquesta pregunta no hem pogut revisar, però quedi constància, no? Així s'ho apunta el senyor secretari, que revisarem l'entrada que vostè diu de l'octubre, com que això es va passar a l'àrea corresponent, doncs veure si s'ha contestat o s'ha extraviat la contesta i si no, doncs urgentment passar a contestar aquesta queixa i aquests fets que vostès denuncien. Així es farà. Alguna altra persona que vulgui parlar?
Hola, bona nit. Venim com a treballadors de l'Hospital de Sant Celoni i llegirem un manifest. Bona nit. Com fa 2 mesos, tornem a ser aquí per manifestar que estem al mateix lloc on estàvem. Atès que l'alcalde és el màxim representant de l'hospital i que l'hospital és una entitat de forta implantació social al municipi, entenem que aquest és el lloc adequat per manifestar les nostres demandes. Avui podem afirmar que el Servei Català de la Salut incrementa el contracte programa en tots els centres del Siscat, amb la finalitat de recuperar les condicions laborals dels treballadors sanitaris. Nosaltres estem suportant l'aplicació unilateral d'unes mesures que empitjoren les nostres condicions laborals. No hauríem de ser els treballadors els responsables del finançament del nostre hospital. Ara toca recuperar les condicions laborals. Gràcies.
De fet, fa 2 mesos exactament, no? El darrer ple ordinari també es va comentar i nosaltres, jo vaig fer-me, no, ressò del que es demanava, estàvem, o no diria que estigui tancat del tot, però en un procés de negociació per part de la direcció de l'empresa, o de l'empresa en aquest cas, a nivell tècnic, i la Junta del Patronat va recolzar que es continués negociant, i fins i tot es van posar sobre la taula alguna, com diria, alguna condició diferent de fins aquell moment. No, ara no entrarem exactament en quines són, però a nosaltres el patronat i així ho van fer saber la direcció, jo com a president i el vicepresident, el Marià Pere Poc, i de fet el que ens preocupa són diverses coses. Ens preocupa especialment els treballadors, les condicions de treball, no? El manteniment de la plantilla ens preocupa i ens preocupa la viabilitat econòmica del nostre hospital. Sapiguem que des de l'any 2011 o 2010, des del 2010 fins al 2014, l'hospital ha ingressat menys, o sigui, 1.800.000 euros menys en aquests anys del que estava previst. Això és molt, jo diria que és molt important, que vol dir una davallada d'ingressos importants i que jo diria que ho ha pagat tothom. La plantilla, perquè ha tingut que sacrificar-se a no tenir substitucions especialment, i això vol dir també altra gent que venia a fer substitucions a l'estiu i així no poder-ho fer, i segurament reajustar coses per poder complir els objectius que hi havia, o sigui, això han estat menys ingressos per part del Servei Català de la Salut. El 2014, recordem que es va, per part de l'hospital, es van complir els compromisos que hi havia amb els treballadors. Es van pagar els objectius, les DPOs del 2013, recordem-ho, i es va pagar el 5% també retingut del 2013. Això va representar doncs, cap a gairebé 1 milió d'euros que es va pagar. La Junta del Patronat, amb la disjuntiva, això estava pactat per conveni, però també la Junta del Patronat va dir que era prioritari complir els acords de conveni i en aquest cas no distreure aquests diners cap a possibles, en aquest cas, inversions. Hem de tenir en compte que això es va poder pagar perquè hi va haver uns resultats extraordinaris d'un ingrés, d'una herència de més de 900.000 euros. Jo crec que també s'ha de dir. El tancament del 2014, que fa pocs dies que es va fer, presenta un superàvit de 342.000 euros. Siguem realistes, si l'any passat es van necessitar més de 900.000 euros per complir els compromisos, encara que es vulgui, no es podran complir, perquè estem a 342.000. Això és la informació que nosaltres tenim. I es van posar sobre la taula, a nivell de Junta de Patronat, un seguit de, com ho diria jo, d'inconvenients o de números que ens poden fer empitjorar els resultats de l'hospital. Com pot ser que el 2015, teòricament, el creixement vegetatiu de la massa salarial, d'antiguitats, no?, i algun altre factor, farà que s'incrementin de 90 a 100.000 euros, així com l'IVA sanitari, que passa del 10, amb segons quins articles, al 21%, també estarà aproximadament amb uns 100.000 euros. Tenim en compte aquestes dues variables que hi haurà en les despeses de l'hospital del 2015, que venen a sumar uns 200.000 euros aproximadament, les tarifes que en aquest cas ha sortit de la premsa, les tarifes que s'incrementen a partir del maig, que és el 3,6, que vol dir el 2,4% a nivell anual, a nivell anualitzat, pels números que s'han fet, venen a representar uns 200.000 euros. O sigui que això anivella, teòricament, aquestes despeses de més que es produiran dintre del 2015. Jo parlo com a Junta de Patronat, no com a alcalde. La Junta de Patronat el que tenim o volem tenir molta cura amb no crear falses expectatives a que es produeixi algun tipus d'augment que després no es pugui diguem, afrontar i que això representés no complir el que interessa, em sembla, a tothom, que és mantenir els llocs de treball i mantenir la qualitat dels serveis. I que ara ha estat possible gràcies al sacrifici, ho tenim clar, de tots els treballadors i treballadores del nostre hospital. Això sé que es van fer reunions de negociació i en aquest cas la Junta del Patronat doncs manté la confiança en que si no s'arriba a un acord després serà el Tribunal Laboral que dictaminarà doncs les condicions de treball. Això és el que a dia d'avui podem dir. I el que entenem que seria millor arribar a un acord, no?, per les dues parts, de buscar el punt d'equilibri i el punt d'acord entre les dues parts per no tenir que esperar a que hi hagi, no?, sempre és millor un mal acord, diuen, que no una sentència, no?, no una bona sentència. I en aquest impàs s'està. I això és el que aquí podem dir, o puc dir. He de dir, és el que sé, les dades que tenim. Si hi ha alguna altra paraula... Sí, endavant,
bé, jo crec que, fi, com han comentat els representants dels treballadors, el comitè d'empresa de l'hospital, doncs passat dos mesos tornem a ser allà mateix. La meva intervenció i el que nosaltres vàrem plantejar en aquell moment és que, donades les circumstàncies, que és evident, no?, la disminució dels ingressos com a conseqüència de la crisi econòmica que estem vivint tots plegats, doncs els treballadors, en aquest cas de l'hospital, doncs han assumit la part que els hi corresponia de major càrrega de treball en algunes situacions, de disminució salarial en algunes altres, encara que al final de l'any s'hagi pogut compensar en molts d'aquests dos darrers anys, bàsicament. Però la sensació que nosaltres tenim és que la possibilitat de negociació, la possibilitat d'arribar a un acord en el que les dues parts han de cedir d'alguna manera, doncs no s'està arribant i nosaltres entenem que aquí, com a màxim responsable del patronat, com a president del patronat i en aquests moments com a alcalde, perquè és difícil separar les dues funcions, un és president del patronat perquè és alcalde, i per tant doncs, és la persona que té la màxima responsabilitat i li tornem a traslladar, no, a que faci l'esforç necessari quan es produeix un bloqueig com el que hi ha en aquests moments. Jo crec que el màxim responsable en aquest cas de la institució, que és el president, és el que hauria de fer un pas endavant per realment intentar perfilar i acabar de tancar aquest punt d'acord, que jo personalment tinc la sensació que és possible, que la distància entre les diferents posicions que hi ha no és molt llunyana i que hi ha possibilitats, crec, reals de que s'arribi a un acord. Per tant, li demanaríem, insistiríem en que s'impliqui personalment per tal de buscar una solució a aquest problema.
Bona nit. Lamentem que avui els treballadors tornin a estar aquí entre nosaltres. No m'extendré gens. Nosaltres ja hem dit tot el que pensem sobre aquest conflicte. Només volem solucions ja.
Bé, des de la part d'iniciativa, corroborar el que estan parlant des de la CUP, solucionar un conflicte que ja ha durat molt temps, intentar-ho, per lo menos, i ja se sap que n'hi ha aquesta condicionant econòmica, però n'hi ha que arribar a una solució.
Bé, ho tornem a recollir. Com a representants del patronat, de fet, no voldria entrar... però des del darrer ple que es va fer i que es va comentar això, sí que és veritat que alguna, encara que siguin petites coses, que vol dir que hi ha la intenció de negociar i d'intentar arribar a un acord, alguna cosa es va tornar a posar sobre la taula, això per la informació que nosaltres tenim. I hem de tenir en compte que el problema, jo crec que el patronat especialment, hem sigut molt curosos i hem complert... els pactes que fins ara s'han fet, el 5% i les DPOs, s'han pagat religiosament cada any, cosa que altres hospitals no han fet o no han pogut fer. Però a mi em sabria molt greu que arribéssim a una, com ho diria, que arribéssim a un punt de dèficit del nostre hospital, que això voldria dir segurament aplicar mesures que a ningú ens agradaria. I jo diria, siguem realistes, una, que com deia, de l'any 2010 a ara, el 2014, és un ingrés de diferència d'1.800.000 euros. Vull dir que és una quantitat molt important que s'ha de fer front, que heu tingut que fer front entre tots i que això vol dir congelacions, no? En alguns llocs no d'aquí el 5% no recupera, pagues extres, no pagades, i que fa pocs dies el Parlament ho discutia, el tema de la sanitat, i el Parlament va censurar la degradació dels serveis sanitaris públics, i això vol dir perquè no es posen els recursos necessaris per poder mantenir aquests serveis en condicions i que els treballadors públics, en aquest cas, no, que depenen dels ingressos de la Generalitat, doncs estiguem on estem. I això, per mi, és el gran quid de la qüestió. A part de que és important arribar a un acord i tancar un tema de conveni, però és un tema de manca d'ingressos de les administracions, ja sigui que vinguin de Madrid o d'on sigui, i en aquest cas directament del Servei Català de la Salut. I això al Parlament fa pocs dies que la majoria de grups polítics van, no, es van queixar d'això i de que hi ha un intent, ens temem, no, més d'un grup, que hi ha un intent d'afavorir, en aquest cas, tot el privat. I això està claríssim. Vull dir, si es degraden els serveis públics, la gent s'anima a fer-se de mútues, etcètera, etcètera. I això, vaja, els números canten, està molt clar. Però, tot i amb això, intentarem, no, que hi hagi una nova sentada d'intentar arribar a un acord i traslladar-ho, no, que vosaltres pugueu traslladar-ho també als treballadors si pot haver alguna altra millora en la darrera oferta que va presentar a la direcció de l'empresa. Per tant, queda recollit. Vols dir alguna cosa? No? Sí? Doncs gràcies i continuem. Si hi ha alguna altra paraula, no? Doncs començaríem l'ordre del dia d'aquest ple ordinari. Bona nit, adeu-siau. Comencem el ple, doncs. Aprovaríem l'acte si els diferents grups no tenen res en contra de l'acte. Sí? Queda aprovada per unanimitat. Passem al segon punt, donar compte de les resolucions de l'alcaldia de modificació dels nomenaments dels tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern, delegació d'atribucions al regidor Òscar Caño i establiment del seu règim de dedicació. Això, no? Hi va haver el canvi de regidor, va entrar el regidor l'Òscar Caño i en aquest cas, com heu pogut veure, doncs, no? El tema de tinent d'alcalde, delegació d'atribucions com són comunitat i esports i establiment del règim de dedicació amb el 30%. Per tant, continuem, sí? El tercer punt donarà compte dels informes de reparaments efectuats per l'interventor accidental en els mesos de gener i febrer de 2015. Els reparaments són d'un tema del servei de grua dels mesos de novembre i desembre del 2014. No hi ha res, cap més reparament. Sí?
Sí. Ah. No, una miqueta explicar com és que s'ha, si ens podeu explicar com és que s'han produït aquests fets, com és que hi ha hagut una despesa superior a la contractada i com és que no s'ha modificat la contractació en el moment que corresponia, en fi. Sí. Si ens ho podeu explicar.
Sí, segurament ho explicaria més bé en Josep, perquè però avui està, com dic, està enllitat, no? Això, si no recordo malament, deu ser... És un tema de contractació, no? Ara, actualment, jo sé que està en marxa la contractació per aquest any 2015 del servei de grua i en el seu moment, el 2014, ens havien passat alguna quantitat. Vaixi, senyor secretari, és que no...
Sí, sí, hi havia la previsió de que fos un contracte menor i, com que és indeterminat, no saps ben bé, ens vam passar, en el moment que ens vam passar de l'import de contracte menor, es va iniciar la licitació per un contracte negociat i està en marxa.
Continuem. Donar compte del punt número 4, donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost de la Corporació per 2015 per la Junta de Govern Local mitjançant acord del 30/1/2015. Exactament. Bueno, això és donar compte de... Donar compte. Davant, davant.
Donem compte. Sí que només recordar en el ple d'avui doncs, que aquests pressupostos s'han aprovat de la manera més antidemocràtica que es pot fer, és en una Junta de Govern a les 8 del matí, i gràcies a una llei de l'Estat espanyol. Per tant, doncs, jo crec que és important doncs, recordar-ho.
Bé, de fet, els pressupostos, encara que s'aprovin en ple, també és una llei no, de l'Estat espanyol. No? Les lleis del règim local totes són de l'Estat espanyol fins ara. No ho dic ni perquè m'enfumi ni res, però que les hem de respectar. Sí que és veritat que van venir els pressupostos van tornar a anar a ple, recordeu-ho, per un tema d'al·legacions, que no reunien cap dels requisits d'una al·legació amb un pressupost municipal. I per això actualment estem treballant amb un pressupost no, del 2015, però entenc no, els raonaments, s'entenen perfectament.
Val, gràcies a una llei recentralitzadora de l'Estat espanyol.
Bueno, amb això estaríem d'acord, perquè l'Arsal i tot un seguit de lleis que estan traient no ens agraden.
Ho dic perquè també hi ha una moció a la qual doneu suport després, no, que parla de llei Mordassa i totes van en la mateixa línia del govern del PP, doncs una mica per ser conseqüents.
Compartim, segur que ho compartim. Passaríem al punt número 5, donar compte de l'informe més per l'interventor accidental d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació per al quart trimestre de 2014. La Júlia.
Bueno, com ja heu tingut tots accés a la documentació, doncs l'informe de l'interventor el que diu és que l'Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària, amb l'objectiu de la regla de la despesa i que el nivell de deute viu al final del període és de 10 milions d'euros.
Continuem donant compte de l'informe més per l'interventor sobre la morositat de l'Ajuntament de Sant Celoni al quart trimestre. Com és costum, cada trimestre s'ha de donar compte de que paguem dintre dels 30 dies no, del tema de la facturació i també aquest trimestre es compleix amb aquest requisit de menys de 30 dies de pagament de les factures. Això és bo per tots. Punt número 7. Aprovar, si s'escau, la petició al Parlament de Catalunya d'una declaració institucional de suport al projecte de creació del Museu Europeu del Bosc. Això en el seu moment i en el seu moment, recordem, no? Sense entrar en matèria, l'octubre del 2006 ja es va començar per part de l'Ajuntament i de l'ICTA, la Universitat Autònoma de Barcelona, es van iniciar uns treballs que en deien un projecte del Centre del Sector Forestal a Sant Celoni, anàlisi de potencialitats. Això va derivar més endavant en un tema ja de canvi d'aquest projecte per pensar ja en el Museu del Bosc, que es deia. No? En aquell moment es deia Museu del Bosc. Això s'ha anat treballant. El 2008 ja es va presentar públicament una proposta de creació del Museu del Bosc i aleshores es va iniciar un concurs arquitectònic que es van presentar moltes persones i es va adjudicar el juliol del 2011 el contracte administratiu. No? I es va començar a redactar el projecte que fa pocs dies que es va explicar a tots els grups municipals el projecte o l'avantprojecte, el projecte bàsic d'aquest Museu Europeu del Bosc. A partir d'aleshores, doncs, també en paral·lel es va iniciar un canvi urbanístic en la zona on anirà ubicat el Museu del Bosc per tal de fer possible totes les seves potencialitats d'ubicació, no? Canviant un tema d'un carrer que passava pel mig de la parcel·la i bueno, reunint els veïns fa pocs dies, i que això haurà d'anar al ple properament per tal de que es faci efectiu i perquè hi ha el vistiplau de la Generalitat d'aquesta modificació de planejament. I el que es va fer i es va creure oportú és fer tot un seguit de contactes per tenir més coixí de recolzament en aquest Museu Europeu del Bosc, des de contactes que s'han fet, així ho va explicar en Martí Boada, amb la FAO, amb Europa, amb EFIMET, Europa, del tema del bosc, i també hi ha una reflexió tècnica de que es tingui en compte en el projecte del Museu del Bosc tota la part, diguem-ne, socioeconòmica. I això és el que s'està treballant. Es va presentar a la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya. Va semblar bé l'exposició en els grups d'aquesta comissió i després es va plantejar poder-ho portar al Parlament perquè es fes aquesta declaració institucional, que seria un pas més doncs per tal d'anar reforçant aquest projecte. I en aquest cas se'ns va comentar que això seria la manera de fer-ho era vehicular-ho via ple de l'Ajuntament de Sant Celoni i així podia anar en el Parlament de Catalunya. I per això es porta aquí, perquè creiem que és un projecte engrescador, dinamitzador i també, com diria, un projecte divulgatiu molt important per tot el tema del bosc i la problemàtica que té el bosc en el nostre país i Europa, en segons quins jocs d'Europa. Francesc.
Bé, el nostre grup, evidentment, recolzarà aquesta proposta, el nostre vot serà favorable. En fi, quan estàvem nosaltres al govern, doncs, vàrem impulsar i vàrem sempre defensar que el concepte i la idea del Museu del Bosc era un element que podia jugar un paper dinamitzador de tot el que és el sector turístic, d'entorn. Per tant, entenem que això és molt important i, per tant, que avui portem a aprovació aquest recolzament, per la sol·licitud de recolzament per part del Parlament, doncs pensem que pot ajudar al desenvolupament del projecte. No? Lamentem de tota manera que l'Ajuntament en aquest àmbit de desenvolupar i de potenciar el nostre entorn, un sector turístic que no existeix en el Baix Montseny i que no existeix aquí a Sant Celoni, doncs requereix de tota una planificació, de tot un treball que entenem que no s'ha produït al llarg d'aquesta legislatura i, per tant, en fi, animem a l'equip de govern doncs, a planificar una mica aquestes actuacions, no? I recolzar tot el que hauria de ser un àmbit de desenvolupament econòmic que històricament ha tingut el nostre municipi a nivell del seu entorn, dels seus boscos, del que significava el desenvolupament econòmic en aquell moment en el treball en els boscos i que avui en dia s'està plantejant noves vies a través de les noves energies, a través de la biomassa, a través de la química verda i també, com no, del que podria ser el turisme.
Gerard, el mateix?
Sí, jo mateix. El grup de la CUP votarà a favor aquest punt, ni que volem matisar que pensem que un projecte d'aquestes característiques no hauria de ser només un bolet, sinó que com ja fa vam exposar ja fa gairebé un any, vam proposar un pla de turisme respectuós a nivell de Baix Montseny que pensés quins equipaments poden fer impulsar aquest turisme respectuós en el nostre àmbit més proper i també quins elements fan que sumin i multipliquin per aconseguir els objectius que ens marquem. I en canvi veiem que des de l'equip de govern s'impulsen projectes que podríem, molt importants i molt interessants, però que podríem denominar com a bolets, però no s'abarca, no es pensa més enllà. I per exemple, una de les preguntes que volíem fer en aquest punt és si s'ha treballat amb els municipis del voltant de Sant Celoni aquest punt, perquè pensem que també seria bo que tinguessin suport i seria una bona manera de començar a treballar aquest pla de turisme respectuós.
Des d'Iniciativa donarem suport a aquest punt, encara que tenim certes reticències, sobretot pel cost d'aquest projecte, que s'avalua en 11 milions d'euros. La financiació i el manteniment d'aquest projecte realment és un objectiu molt, molt especulatiu de cara a futur, i més quan fa 10 minuts estaven reclamant la situació laboral de l'Hospital de Sant Celoni i les condicions, no? Aquests costos ens semblen difícils d'assolir ara mateix pensant en un projecte d'aquest tipus i d'una envergadura molt important. Nosaltres estem d'acord amb el projecte, però de tota manera pensem que és una dificultat econòmica molt important per arribar-ho a aconseguir.
Manel.
Sí, bona nit. El meu suport, naturalment. Crec que és un projecte prou engrescador i prou important per el que s'ha dit aquí, per incentivar sobretot l'impuls de l'àmbit turístic, que és necessari i primordial. Dos coses importants: el Museu del Bosc significa la nostra entitat com a entorn i com a municipi, per altra banda, doncs, significarà també poder incentivar altres maneres d'emprenedoria i d'activitats econòmiques que són importants ara per ara. Per tant, encara que és un projecte de futur, doncs, serà un projecte molt benvingut per al poble.
Dues parts. Una, ben segur que, tots tenim clar que no és un projecte que pugui fer l'Ajuntament de Sant Celoni, no? La seva execució i el seu manteniment, no? Del funcionament d'un equipament d'aquestes característiques, per això fins i tot el nom, no? Museu Europeu del Bosc, perquè el que es pretén és, amb aquests contactes que s'han fet, que es puguin concretar a nivell de suport i veure que aquests contactes que s'han fet i dels que es pensen fer Parlament Europeu, bé, fons europeus, Ministeri d'Agricultura, que també s'ha fet algun contacte, i la Generalitat, que en aquest cas ja s'ha fet el contacte amb Conselleria via la Comissió i ara el ple, doncs, el ple del Parlament, doncs veure quin, no, quins suports es concreten. Això, per això és un camí que es anirà fent. Aquest temps també ha servit per revisar el projecte. Jo crec que si el projecte hagués anat molt ràpid, tot el tema de bioeconomia que ara es planteja per part dels tècnics hauria quedat, no en un segon terme, sinó que no hi hauria entrat. Vull dir, hi ha una concepció també diferent dels museus, que ara s'aplicarà en aquest museu. Creiem que serà un museu que estarà molt al dia. En temes de turisme, s'està treballant amb els municipis del voltant a nivell de temes turístics. Això amb municipis propers com Santa Maria Palautordera i altres municipis, via un acord que hi ha de promoció econòmica, es comencen a treballar temes de turisme. I també en la part, diguem, Tordera també ja fa dies que s'està treballant temes a nivell turístic, com pot ser amb Hostalric, Arbúcies, el tema de la ruta de la Tordera, i que també s'ha posat sobre la taula el tema del Museu del Bosc per una propera visita que se'ns ha de donar hora per part de la Generalitat de poder fer possible projectes, com ho diria, projectes de tot el territori i que es puguin anar fent un a un, no? Com pot ser un centre d'interpretació en algun lloc del territori aquest de Tordera-Montseny, i que el Museu del Bosc no deixa de ser també una peça important i que tots aquests municipis en tenen coneixement. A part d'això, jo diria que hi ha variables que també s'estan treballant, com el tema d'explotació forestal o aprofitament forestal del nostre entorn. Fa pocs dies que es tenia una reunió per tal de, com ho diria, de fer un estudi global dels plans de gestió forestal en el Montnegre, que això no s'havia fet mai, sinó que cada propietari anava individualment amb el tema dels plans de gestió forestal, i en canvi ara ens hem ajuntat Sant Celoni i Vallburguina, no?, per tal de poder fer plans, com ho diria, que abastin tot això i que sigui molt més fàcil poder tirar endavant la gestió forestal, especialment en aquest cas del Montnegre. També, quan parlem de temes forestals, falta especialització forestal de vegades per entrar en dinàmiques com aprofitament del bosc per temes de biomassa, i des de fa 3 anys que estem fent cursos cada any de gestió forestal, cursos pagats pel SOC, i que es manté, aquest any també se n'està acabant una ara que s'està fent pràctiques en finques forestals, perquè l'índex o el percentatge de col·locació del personal que està fent aquests cursos de gestió forestal és aproximadament del 50%. O sigui que creiem que és molt important anar tocant totes, no?, totes aquestes vessants que són interessants per tal de la gestió dels nostres boscos. O sigui que jo crec que s'està treballant en diferents àmbits que tots venen a sumar. i el Museu del Bosc serà, un, com es deia, jo crec que seria una eina important de desenvolupament de tot el nostre entorn, no només de Sant Soni, sinó de tota la comarca del Baix Montseny, que crec que és el que interessa. Per tant, hi ha una unanimitat en tots els grups per tal de que s'aprovi aquest punt de l'ordre del dia. Per tant, quedaria aprovat. El punt 7 seria ratificació, si s'escau, d'un decret de l'alcaldia de Tramesa, el jurat d'expropiació de Catalunya de l'expedient de la finca situada a la plaça dels Estudis 16. Això és un tema que l'hem portat més d'una vegada. Una vegada es va portar per demanar l'urgència a la Generalitat, després es va dir que això es va considerar que no ho podien declarar d'urgència, i torna en el ple per seguir els passos que s'han de seguir d'expropiació. Hi va haver un preu marcat pels tècnics de l'Ajuntament, diguem, la propietat ha fet una al·legació i en aquest cas el que es planteja, si no recordo malament, és desestimar l'al·legació i mantenir el preu tècnic que es donava en aquesta finca i que continuï el seu pas perquè el jurat d'expropiació digui quin és el valor, no? Si és el valor que diu l'Ajuntament o el valor que creguin convenient el jurat amb els estudis que s'acompanyen, tant de les al·legacions de la part de propietària com de l'Ajuntament, que també s'han fet estudis de mercat. Es ratifica? Sí? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passarem al punt número 9, aprovar inicialment, si s'escau, la revisió del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals per al període 2015-2018. El seu nom ja ho diu, és posar al dia aquest pla de prevenció d'incendis i que hi ha una previsió d'inversió durant aquests anys 2015-2018 en manteniment d'inversions amb el tema de manteniment de camins. És una previsió que sempre es pot variar quan si es presenta alguna urgència amb algun altre camí que no es contempla en aquestes fases d'aquest pla de gestió, i com podeu veure el total en manteniment només serien 122.000 euros que l'Ajuntament hi aportaria el 15% en aquests 4 anys propers, des del 2015 fins al 2018. Sembla bé? Queda aprovat, per tant? Passaríem al punt número 10, aprovar provisionalment, si s'escau, modificació de l'ordenança fiscal número 24 d'activitats d'ensenyament al Centre Municipal d'Expressió, Escola de Música i Teatre. Júlia, la regidora.
Sí. Bé, el dia 9 de març es va enviar a tots els grups la proposta que es feia de taxes, tant d'escola de música com d'escola d'adults com d'escola Bressol, i bueno, en aquest mateix mail ja posaven que si teníeu algun dubte o algun aclariment que us posés en contacte amb nosaltres. Per resumir, la proposta que portem avui al ple és el manteniment de les taxes actuals amb unes petites modificacions, que seria incorporar unes noves taxes en les diferents vies, però seria per minorar el cost d'aquells alumnes que fan més de dues assignatures. I després incorporar també una nova taxa pels alumnes de l'aula taller, que són alumnes que tenen algun tipus de discapacitat i que fan alguna assignatura a l'aula ordinària, per tal que també la quota sigui més econòmica i no es modifica res més.
Sí, des de la CUP votarem en contra d'aquest punt, perquè, bueno, al principi, quina cara que has fet, Joan, al principi del punt de l'escola de música, al principi de la legislatura vam, dins del marc d'entesa que teníem al principi, es va fer un informe on es comptabilitzava que el mateix servei, amb el mateix personal, amb les mateixes condicions de treball, si fos gestionat directament per l'Ajuntament, hi hauria un estalvi de 80.000 euros anuals, i per tant creiem que aquestes taxes, pues, contemplen aquests 80.000 euros que paguem de més per la gestió indirecta i no podem votar favorablement, òbviament. I també posar sobre la taula que, tot i tindre aquest informe sobre les mans, sobre la taula, vol dir que miraríeu de fer passos per veure si es podia canviar el tipus de gestió i que no tenim notícia de que hagueu fet cap gestió.
Carme? Nosaltres valorem favorablement que es mantinguin les taxes, que no es pugin, que s'ha pujat tot moltes taxes a l'Ajuntament, aquests darrers plens. I per altra banda, fer hincapié en aquella demanda, la situació que està amb la Generalitat, la part que correspon, quina deute té la Generalitat o ha deixat de pagar, està pagant, en quina situació estava tot això, com ha quedat?
De moment no està pagant, tenim fa dos o tres cursos que no cobrem res d'escola de música. Sembla ser que en el pressupost d'aquest any 2015 sí que hi ha alguna partida en el pressupost de la Generalitat per a escoles de música, però de moment no està pagant.
Sí, no, nosaltres hi votarem favorablement.
Per tant, quedaria aprovat per... també. Sí. 13 vots a favor i 2 en contra. Passaríem al següent punt, que és aprovar també la modificació de l'ordenança fiscal número 28 de les taxes del Centre de Formació d'Adults Baix Montseny Sacsala.
Igual que en el cas anterior, la proposta que portem a ple és la de manteniment de les taxes actuals. Hem afegit alguna nova perquè el curs vinent s'oferirà un nivell més tant de francès com d'alemany, perquè els alumnes que ja han començat puguin accedir a un nivell més. Hi haurà també un curs de preparació per les proves ACTIC, per tal de que es pugui tenir el títol de nivell bàsic i de nivell mitjà. I hi ha una petita modificació que són els cursos d'ensenyament inicials i d'alfabetització digital. El cost del material, que era molt poquet, sempre es cobrava a part de la taxa que pagava per tot l'any, però és una quantitat tan petita que hem decidit incorporar-ho a... O sigui, que amb la taxa, sense augment, tinguin dret també al material.
Endavant. Endavant.
Sí, sí, votem a favor.
Perfecte, molt bé. Doncs queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 12, que seria aprovar provisionalment les taxes per assistència, aprovar el 12, a l'escola Bressol Municipal al Blauet.
Aquí també plantegem la congelació de les taxes. També hi ha alguna petita modificació, que és que traiem la taxa que paguen les famílies pel berenar i queda amb la quota que paguen de tardes, ja quedaria incorporat al berenar sense haver de pagar cap plus. Proposem una nova taxa de menjador, això va sortir de les propostes que es fan als consells escolars i també parlar amb la direcció de l'escola Bressol, perquè els infants que mengen triturats, que sigui una mica més econòmica la quota que la dels nens que mengen menú ordinari. I després plantejaven també començar, que seria adequat també això arrel d'escoltar també les demandes dels pares, de començar a treballar per adequar la cuina de l'escola Bressol. El febrer del 2016 s'acaba el contracte que tenim amb l'empresa de càtering i llavors el que plantegem des de l'àrea i s'ha valorat tècnicament i també per part de la direcció de l'escola seria al setembre poder començar a treballar en l'adequació de la cuina per tal que al febrer es pugui cuinar la mateixa cuina de l'escola Bressol. Veritablement és una cuina que està bé, que és un espai que no s'està utilitzant i que si s'adequa i s'equipa, doncs pensem que això pot revertir en la millora de la qualitat del servei.
Vot a favor.
A favor. A favor. Bé, aquí també es repeteix el de l'escola de música, no? Que era una escola que quan es va iniciar la seva construcció la decisió es va prendre molt perquè va venir una, no? Es van estar dotades les noves escoles bressol municipals tant a la construcció com a plaça per alumne i any, i si no recordo malament es va començar amb 1.800 euros alumne any i ara actualment em sembla que no hi ha cap aportació de la Generalitat, o sigui, zero, i a més des del 2012-2013 igual no, encara no rebem res del curs 2012-2013. Això s'ha fet, no?, un esforç també de no carregar les quotes, com deia la Júlia, aquest any i els anys anteriors hi ha hagut congelació i vol dir que aquest dèficit va a càrrec de l'Ajuntament perquè creiem que és un servei bàsic. I crec que ho compartim tots, no?, mantenir-lo, i per això tots votem a favor, en aquest cas, d'aquestes taxes. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 13, aprovar, si s'escau, la pròrroga del conveni subscrit amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu a la cessió d'habitatges per impulsar programes socials d'habitatge en vigència fins al proper 11 d'abril del 2016. Això, recordem-ho, que es va començar l'any 2012, amb convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El primer habitatge va ser això, el 31 de maig del 2012, es va ampliar al setembre del 2012 amb un altre habitatge, el 22 de setembre del 2014 amb un altre, i el darrer ple, el 29 de gener, es va aprovar una quarta addenda, o sigui que són 4 habitatges que l'Ajuntament estem gestionant dels habitatges de Maria Aurèlia Campmany, perquè bueno, s'ha vist que, perdó, de Lluís Companys, perquè s'ha vist que és més àgil i l'Agència d'Habitatge de Catalunya així ho ha compartit. Hem de tenir en compte que l'habitatge del gener del 2015 el vam passar a gestionar nosaltres perquè era un habitatge que s'anava produint desnonament i nosaltres ens vam interessar perquè no es produís aquest desnonament i va passar a ser gestionat per l'Ajuntament de Sant Celoni aquest habitatge. Per tant, ara és una addenda d'un any més, no? Fins d'aquí un any els gestionarem tots 4, a part d'algun altre que quedés buit i que pogués passar a ser gestionat per l'Ajuntament. La Carme potser volia dir alguna cosa, no? Volies dir alguna cosa? Ah, no. Vale, és que veies, t'havies de pensar. Alguna paraula, Francesc?
Igual com vam fer a les altres aprovacions dels convenis dels altres pisos, el nostre vot és favorable.
Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 14, aprovar, si s'escau, la posada a disposició del Departament d'Ensenyament d'un terreny per a la construcció de l'Escola Soler de Vilardell, deixant sense efecte l'acord del ple del 12/2/2010 de sessió del mateix. Fa temps d'això, 4 anys. Faig una breu explicació, no? És molt tècnica jurídica, no? En el seu moment el Departament va demanar que es fes una sessió, no? I ara no és així. Ara és posar a disposició del Departament el terreny, no? Perquè, i bueno, és una que ens ho han canviat i diem, bueno, doncs posem-ho el dia perquè no endarrerís alguna, no? No endarrerís la construcció de l'escola. Sí. Sí, sí.
Sí, revisant la documentació, un parell de dubtes, o sigui, en forma de pregunta. Em sembla que és el segon acord, sí, el segon acord, hi ha un parell, hi ha un paràgraf, no, que esmenta que correspondrà a l'Ajuntament o als propietaris del sector qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l'inici de la construcció. Entenc que vol dir que s'ha de deixar a punt el terreny. Aquesta inversió no sabem si està contemplada dintre del 1,5 milió que ja destinava l'Ajuntament de Sant Celoni. Aquesta és la primera pregunta. La segona, l'acord 4, que parla de gratuïtat total d'impostos per part de l'Ajuntament en favor de la Generalitat. No sé si l'anterior conveni ho contemplava això o si és un nou acord. I l'últim, si més no, a fer un exercici de memòria que ens ajudeu a recordar, perquè aquí sí que l'acord 5 parla que tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt doncs seran propietat del municipi. Per tant, la conservació, manteniment, neteja, subministraments i vigilància va a càrrec de l'Ajuntament. No sabem si en el primer conveni això no estava contemplat així.
Sí, sí, igual, eh? Totes les escoles de primària, no? Com és el Pallarola, no? Les escoles públiques de primària, tot va a càrrec de l'Ajuntament, no? Tant consergeria com neteja, com els subministres, tot això. Sí. I el primer punt que comentaves, l'Ajuntament ha de deixar el solar en plenes condicions i és a part del 1,5 milió. Això no ho sabem, no? Perquè tampoc no s'ha avaluat. El solar està en condicions, està bé, no? No es contempla de moment cap inversió perquè no està avaluat si s'haurà de fer alguna petita cosa. I els altres dos punts que deies també ja es contemplaven en l'anterior conveni.
Sí, consten a la proposta d'acord, si us llegiu el ple de 12 de febrer.
Ho veiem com un nou acord, sí que sabem que mantenim i conservació tot va normalment doncs, a càrrec de municipi, però com que constava un nou acord, no sabíem si l'anterior
constava. Sí. Ramon?
Sí, el que passa és que al començament es va fer la sessió perquè s'hi tenia que fer un institut i quan és ensenyança secundària la propietat va a càrrec de la Generalitat, és de la Generalitat però el manteniment segueix.
I ara és posar a disposició, ara, tant s'aprova, no?, per unanimitat.
Sí. Volia comentar
una cosa. Ah, sí, sí, digues, perdó, Carme.
Sí que la veritat és que quan comences a llegir els paràgrafs sobta, no? Perquè en el poc que aporten a l'educació del municipi resulta que demanen el terreny, demanen la bonificació del 90% de l'impost d'obres, demanen que s'arregli tot el terreny, demanen l'edifici de... O sigui, sobta una mica cadascú dels paràgrafs i les condicionants que aporten al conveni. Això és una mica... Votarem a favor perquè volem l'escola, però sorprèn una mica.
Per tant, votem a favor, que és el que interessa, no? Que tiri endavant. Passem al punt número 15, aprovar, si s'escau, les esmenes proposades pel Departament d'Ensenyament a la minuta del conveni de col·laboració aprovat pel ple del 27/11/2014. Ramon, ho vas comentar? Són petits canvis?
Sí. Són uns petits canvis que ha demanat la Generalitat de Catalunya una mica informalment i que entenc que no afecten directament el conveni. Encara que hi ha una part, sobretot la que parla que el Departament d'Ensenyament pagarà aquest import a través del Pla Econòmic Financer amb infraestructures.cat i amb un altre paràgraf que es diu que el Departament d'Ensenyament pagarà aquest import a través del Pla Econòmic Financer amb infraestructures.cat, vull dir que pràcticament ho repeteix, que no sabem ben bé quina transcendència té això. Jo entenc que això, en tot cas, hagués hagut d'anar a la part expositiva, però des de la Generalitat han insistit que s'hi afegeix, que s'hi afegeixi. L'altre paràgraf és la previsió que s'afegeix a la previsió de costos. Bueno, és, com que és una previsió, una mera previsió, i és molt aproximat a el que almenys un dels projectes de l'Escola Soleria de Vilardell, ja tenim el projecte aquesta, comptes, aquí la previsió de cost que diu la Generalitat 3.800.000 i el projecte que ja està redactat són 3.780.000, no sé quantos, vull dir que és aproximadament. També fan referència a que hi hagi conformitat expressa en l'acord del ple de l'Ajuntament que aprova aquest conveni, precisament que l'Ajuntament assumirà les despeses que corresponguin a impostos i taxes municipals per atendre les despeses que puguin originar-se amb motiu d'aquest conveni. Entenc que el fet d'aprovar el conveni ja queda aprovat aquest paràgraf, per tant és com redundant dir que, a més, aquest paràgraf ha quedat aprovat en aquest mateix ple. Bueno, pues, si ho volen, doncs tampoc no hi ha en principi un motiu per oposar-s'hi i per tant entenem que són coses, llevat del tema aquest del pagament a través d'infraestructures.cat i del pla econòmic, que no sabem ben bé quina transcendència té, però en principi jo diria que a l'Ajuntament li és una mica indiferent d'on tregui els diners la Generalitat mentre es faci l'escola.
Res, no, només dir que malgrat les dificultats i que tot és molt lent i molt farragós, sembla ser que el procés avança i la setmana passada vam tenir contacte amb el Departament d'Ensenyament i en principi després de Setmana Santa, i tal com ja vam fer en el projecte del Soler de Vilardell, que van venir al gener a presentar el projecte bàsic a la comunitat educativa, ara tenen el compromís de després de Setmana Santa vindran a presentar el projecte bàsic de l'edifici d'FP també a la comunitat educativa. O sigui que malgrat tot, que tot és molt lent, sembla ser que sí que tot continua endavant.
Gerard, tens la paraula.
Sí, gràcies. Una pregunta tècnica que llegint-ho no ho hem sabut esbrinar i és aquí parla del pressupost que més o menys costarà, no? Són números molt rodons, també és un número rodó el que apareix que porta l'Ajuntament de Sant Celoni. Voldríem saber si l'obra al final és més cara o és més barata del que se suposa que s'ha calculat que és, si l'Ajuntament pagarà més, pagarà menys, o tant si és més car com més barata, l'Ajuntament aporta un milió i mig rodó i ja està, com es gestionarà això?
Més no, o sigui, el compromís és d'un milió i mig d'euros, però més no, Màxim, sí,
màxim,
sí.
Perquè hi havia certificacions d'obra. Si les d'obra pugen més d'aquests paràmetres, doncs l'Ajuntament aportarà fins al màxim d'un milió i mig, no? I si puja menys, doncs serà menys del milió i mig. Si no recordo malament, era via, o no, és milió i mig.
És milió i mig, tancat.
O era milió i mig tancat, màxim. Ah, val. Val, sí, home, sí.
Si hi ha sobrecost, l'assumeix la Generalitat i si hi ha menor cost, s'ho queda ells també.
Possible els dos equipaments. Endavant, no? Sí, queda aprovat. Passem a les mocions que es van presentar ja a la informativa. La primera és moció que presenten al ple tots els grups que s'hi vulguin afegir, no direm, no? Que és la de suport per a la defensa de les llibertats i del dret de vaga. Això es va presentar per part dels sindicats Comissions Obreres i UGT fa uns dies, ho vam recollir i llavors es porta aquí, jo aniria directament al que es proposa com a acords. Manifestar el rebuig del ple de l'Ajuntament de Sant Celoni al projecte de llei de protecció de la seguretat ciutadana aprovat pel Govern Central i pel ple del Congrés dels Diputats, exigir al Govern Central la retirada d'aquest projecte de llei i comunicar aquest acord al president del Govern Central, al Ministeri de l'Interior i a la delegada del Govern Central a Catalunya. Com sabem, no? Se'n diu, no? col·loquialment llei mordassa, no? Que vol limitar els drets de manifestació, de vaga, i que actualment la Carme també en té notícies, no? Que ja hi ha alguns processos judicials en marxa, alguns no? A nivell sindical, a sindicalistes, per tal de, no? En aquest cas, de castigar d'alguna manera i de sancionar algunes d'aquestes infraccions que segons s'entenen aquesta llei que són infraccions quan nosaltres entenem que és un dret, no? Doncs de poder-se reunir, manifestar-se i expressar-se lliurement com a ciutadans. Endavant, endavant.
Sí, des de CUP votarem a favor, ens sumem a la presentació d'aquesta moció. Em sembla que s'ha aprovat avui, no?, aquesta nova llei de seguretat ciutadana. En tot cas, sí que entenem que, a part de la pressió institucional, cal sortir al carrer, fer pressions a nivell social. Diferents col·lectius a nivell de Sant Celoni doncs, demà surten al carrer i diran no, doncs, aquesta llei mordassa que l'únic que fa és fer-nos retrocedir 40 anys. Per tant, doncs, sí que us conviem a tots, doncs, a part de fer la pressió institucional, doncs, també fer-ho a nivell d'agitació.
Sí, votarem a favor. No sé si cal modificar això del projecte de llei per llei, però en tot cas votarem a favor.
Sí, sí, sí. Si s'ha aprovat avui definitivament, posem llei ja, no? Seria bo posar-ho.
Sí,
no he pogut seguir.
Sí, sí, la proposta era de projecte de llei, però en tot cas avui podem
posar llei. Sí. Carme?
Bé, només dir que els acords reflexen molt poquet de lo que realment representa aquesta llei. És un resum, molt resum. Aquesta llei el que representa és que si tu surts al carrer a demanar qualsevol cosa et poden ficar al carrer i a més amb una multa grossa, no? Llavors això és una llei mordassa, està molt ben dit la paraula, realment és una coacció a la llibertat de les persones per defensar el que pensen, els drets, el que pensen i sortir al carrer. I fica amb el mateix sac altres coses que no corresponen amb el que és la manifestació de la ciutadania en la defensa dels drets. Com deies abans, n'hi ha sindicalistes que estan en processos penals per culpa d'haver-se manifestat i amb probabilitat de condemna, no? Llavors això representa una situació molt greu a la nostra societat. Per nosaltres, des d'Iniciativa i també com a militant de comissions, no? Donem recolzament a la moció i bueno, s'ha aprovat perquè tenen majoria absoluta. Sabia que l'aprovaven, no? Però bueno, esperem que no la deixin massa temps.
Anem.
Sí, naturalment, el meu suport. Penso que aquesta llei evidencia tot el caire doncs, d'aquest govern, el to poc democràtic del govern central, i que no solament que ja és prou important afecta els drets sindicals, que ja són prou importants, sinó que afecta les llibertats fonamentals de les persones. No? I és trist que 40 anys pràcticament o 30 i pico després d'una democràcia doncs estem en mocions, quasi han anat de mocions al ple per defensar doncs, els drets que són fonamentals en una societat democràtica com és la nostra. Per tant, torno a dir, doncs, s'ha de mobilitzar i hem de sortir perquè això no passi i naturalment doncs, que la democràcia torni al lloc que li toca.
Per tant, s'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és aprovar, si s'escau, una moció presentada pel grup de la CUP de rebuig a la darrera reforma fiscal del govern espanyol, segons la qual s'amplien els supòsits pels quals les entitats sense ànim de lucre han de liquidar l'impost de societats. Endavant, Dani.
Sí, l'expliquem breument. No és res nou, eh? O sigui, aquesta llei ja és de fa uns anys, el que passa que sempre que remouen alguna cosa i aixequen la llebre, doncs sí que les entitats doncs, augmenta el seu plus de preocupació perquè evidentment no estan preparades per fer front doncs, a certes gestions. El que demanen és que una entitat sense ànim de lucre, cal recordar que és això, sense ànim de lucre, doncs, que si tenen activitat econòmica, ja sigui per beneficis de 500 euros, 600, 700, per vendre unes samarretes, per alguna activitat econòmica, doncs hi havia un supòsit abans que ho limitava per import, ara aquest import doncs, ja no es limita i també doncs, abans sí que es anava a buscar doncs, les entitats que tenien una activitat econòmica per sobre els 100.000 euros i ara doncs, han rebaixat aquest supòsit als 50.000 euros. En aquest sentit doncs, entenem que la majoria del teixit associatiu del país i si ens concretem aquí Sant Celoni i la Vall d'Ori, doncs, la majoria del teixit associatiu no té capacitat per fer front doncs, a unes gestions com aquesta, s'ha de portar comptabilitat per partida doble, s'ha de portar el pla general comptable, etc. I evidentment doncs, moltes entitats doncs, no estan en aquesta línia de poder assumir-ho. En aquest sentit, des de l'Ajuntament ja es va fer una primera reunió informativa, la qual doncs, la valorem positivament, però entenem que en la remor de les entitats doncs, hi ha un cert dubte i una certa preocupació perquè no saben com entomar-ho, no saben com assumir-ho. En aquest sentit, doncs, una mica els acords sí que els plantegem en primera instància per mostrar un rebuig frontal, doncs, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Sant Celoni, aquesta reformulació de la llei, però també sí que hi ha una acció força concreta, que és la de poder contractar una figura d'assessorament, d'assessor d'entitats, durant 2-3 mesos, aquí marcàvem de l'1 d'abril fins al 30 de juny, que podríem veure doncs, si cal ampliar-lo, per respondre sobretot als dubtes més concrets que tingui cada entitat, perquè evidentment cada entitat, sigui cultural, sigui social o esportiva, doncs, té unes casuístiques diferents i evidentment doncs, a l'hora de donar resposta doncs, a les preocupacions que puguin tenir. Per tant, jo crec que a part de la rebutja o el rebutjament més ideològic, més polític que podem fer des d'aquí, doncs sí que hi ha una acció molt tècnica que entendríem doncs, que seria molt positiva de cara a les entitats i per això doncs, us animem a aprovar-la. Sí que volem entrar una petita esmena que ens ha fet arribar avui la Laura, perquè Convergència i Unió doncs, donava suport i entrava doncs, conjuntament a aquesta moció, i és que ens sembla que era l'acord número 2, no especificava, no, el número 1, el 2. No especificava doncs, que a qui se li ha de demanar doncs, que les entitats siguin exemptes és el govern espanyol. Doncs, em sembla que era, després de tot demanant, doncs, afegir tot demanant al govern espanyol que siguin exemptes de la declaració de l'impost de societats. A partir d'aquí doncs, us animem a que l'aprovem.
Com ha dit el Dani, doncs, ens afegim a la moció i a part d'això, si aconseguíssim aquesta figura, que crec que és molt pertinent i molt interessant per la inquietud de les entitats, recordar que també estaria bé que abarqués tots els temes que ara han posat sobre la taula, que no sé per què, sembla que vulguin ofegar el teixit associatiu, que en el cas de Catalunya doncs, és especialment ric, perquè hi ha també el tema de la llicència única esportiva, sobretot per les esportives, de responsabilitat civil, que equipara les curses d'atletes i de ciclistes amb les de motor i els obliga a fer pòlisses milionàries, les inspeccions de treball i de la seguretat social, per tant, podríem fer un totes aquestes modificacions que ha fet el govern espanyol en els últims anys en relació a les entitats i crec que seria molt positiu que poguéssim ajudar-les i donar un cop de mà.
Sí, com deia en Dani, es va fer una primera veient no, el que sortia a la premsa, que després hi va haver una petita modificació per part del govern central, perquè es deia totes les entitats inicialment, no, encara que no haguessin tingut no, vendes, ingressos, etc., totes les entitats. Es va fer una reunió informativa el 5 de març, que es va contactar amb Diputació de Barcelona, preocupats per tot, no? Però el Servei d'Esports de la Diputació ja havia fet alguna reunió i es va fer el 5 de març i va venir gent fins i tot d'Igualada, de diferents llocs, no? També espantats, perquè no només és el tema fiscal, sinó hi ha el tema laboral també, especialment amb les entitats esportives, no? Que en altres països d'Europa això s'ha solucionat entenguent que un ingrés de 200 euros no, per gent voluntària que té desplaçament i tal, per exemple, un ingrés d'aquest tipus, doncs va englobat ja amb un no, no s'ha de declarar. En canvi, aquí pot haver-hi no, problemes amb algunes entitats esportives de Sant Celoni. I també en tenim referència que depèn de com s'apliqui això i si no es posa un topall d'ingressos mínims, bueno, només que hi hagi una denúncia d'algú davant de l'autoritat laboral, doncs podria ser entitats que el sancionessin molt fortament i això crec que no hi ha hagut la sensibilitat no? També per tenir aquest topall que en altres països d'Europa fa anys que es fa, no? Del tema voluntariat amb un ingrés mínim. Jo crec que les dues coses...
Suposo que ja s'ha rebut per part de les entitats. Aquesta setmana s'ha enviat un mail per convocar una reunió, em sembla que està convocada pel 15 d'abril, i en aquesta reunió sí que vindrà un tècnic professional per fer un primer assessorament a les entitats.
Sí, Manel.
No, en sumo naturalment perquè torna a evidenciar doncs, com són aquestes lleis estatals i doncs, que ofeguen totalment el teixit associatiu. No? Per posar dades al que ha dit la Laura, per exemple, en el tema esportiu solament doncs, pot afectar més de 7.000 esportistes federats, 123.000 professionals, més de 14.000 clubs esportius. Vull dir que això vol dir que això només en el tema esportiu. No? I naturalment doncs, que això evidencia la burocratització i que el que perjudica greument sobretot és el funcionament associatiu perquè anirà minvant, la gent no s'apuntarà a fer coses lúdiques perquè doncs, les collen des de l'Estat. I també, naturalment, doncs, fa poc temps el propi sector esportiu va protestar i va fer una protesta, un manifest de protesta, la setmana passada, si no m'equivoco,
i en el qual doncs, que recullen aquesta moció, no? Que demanen incorporar doncs, que l'exempció prevista per entitats sense ànim de lucres amb ingressos inferiors a 100.000 euros. Jo crec que ja estava recollida i que vol que es torni a recollir. Per tant, com a exemple. Gràcies.
Per la gent que ens pot escoltar, s'estava acabant de veure el canvi de paràgraf del segon paràgraf, quin era, no, el canvi aquest que s'ha proposat, perquè no és el Parlament de Catalunya ni el Govern de Catalunya, sinó que és una llei estatal i ha d'anar dirigit a, no, en el Govern de l'Estat. Per tant, entenem que tothom vota a favor, queda aprovat, no? Queda aprovat per unanimitat. I si hi ha alguna altra moció, en aquest cas no, passaríem directament al control de l'equip de govern municipal. El punt 18 són les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana del gener i febrer d'aquest any, que estan a la vostra disposició. El punt 19 és donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de gener i febrer. N'hi ha 10. D'aquestes 10 contractacions, 8 són per cursos de formació ocupacional, el que abans comentava, el de gestió forestal n'és un, que ara ja estan acabant, i després hi ha una substitució d'auxiliar administrativa per baixa, per IT, i un tècnic auxiliar per a l'Escola Bressol Municipal. Són les que hi ha hagut aquests dos passats mesos, gener i febrer. Passaríem a pregues i preguntes, si n'hi ha. Sí, Dani, endavant, endavant.
Tenim una pregunta. Ara, si no recordem malament, farà un any de la contractació del nou inspector de policia. Per tant, ara fa un any també doncs, que no tenim més notícies d'aquella comissió de seguiment del cos de la policia local de Sant Celoni. Sí que trobem a faltar doncs, que ens convoqueu, que ens informeu, com si més no, per fer una valoració d'aquest any. La contractació d'aquest inspector era exactament per un any. Entenem que si hi ha una renovació que no ho sabem, doncs, hauria de ser doncs, durant aquests dies. Per tant, sí que doncs, voldríem demanar una mica d'informació i, en tot cas, doncs, en la mesura que sigui possible, doncs, convocar aquesta comissió per fer una valoració de tot l'any.
Em sembla molt oportú. A més, s'està acabant la memòria de l'any passat i la idea era convocar tots els grups per explicar la memòria i podia servir aquesta reunió. Jo li passaré al regidor, si m'ho va comentar, ell, clar, avui no ha pogut venir, doncs la idea és fer-ho i explicar també la memòria. D'entrada, la intenció de l'equip de govern és renovar el contracte de l'inspector, perquè creiem que la cosa, no, va millor i s'estan implementant, no, nous serveis, etc., que s'explicarien en la memòria per part del mateix inspector i bueno, jo crec que seria bo fer-la tots conjuntament. Sí, Dani, endavant.
Entenc que, si més no teniu més o menys presa la decisió de la renovació, heu estat parlant de quina durada del nou contracte o algun, en aspectes tècnics, no sé si heu mirat els diferents...
És un any més. Un any més, perquè si no s'hauria de crear la plaça, no? I convocar la plaça, però hem cregut que, no? Per prudència, no? Veure, esperar un temps més, no? I que el nou ajuntament acabi de prendre la decisió de crear una plaça, si s'escau, que es diu. Carme.
Des d'Iniciativa vaig demanar ja fa un temps una mica d'informació acerca de les negociacions, les actes que es fa amb el patronat. Els altres partits polítics de forma indirecta tenen la informació i potser tindrà una mica més d'informació a nivell municipal com a grup polític de lo que es tracta aquestes reunions, aquestes actes, com es gestiona amb aquest gerent, tindrà una informació més directa. La segona pregunta seria quantificar la quantitat econòmica de deute de la Generalitat a l'Ajuntament de Sant Celoni, renovar aquests números, m'agradaria tindre'ls. I la tercera, que ja va la fer el Gerard, l'altre ple, és perquè les Illes Velles es queden sense llum. Encara no s'ha arreglat allò que vam dir l'altre ple o s'ha arreglat i s'ha tornat a espatllar?
Que s'ha tornat a espatllar, segur.
Són els tres punts d'Iniciativa.
La Isabel et comentarà alguna cosa del llum?
Sí, el tema de la llum. A veure, jo em parlo amb els tècnics, ho arreglen. No ho sé, perquè no són sempre les mateixes avaries, casualment. Llavors, en el pla director, aquest any s'hi fan actuacions en allà. El que passa que ara de memòria no ho sé, no t'ho sabria dir, però es fan actuacions, s'arreglen quadres elèctrics, i alguna lluminària, això sí, t'ho podem passar, us ho podem passar, tot el que es farà aquest any.
Sí, de fet també hi havia una pregunta o una moció del grup municipal d'iniciativa del ple de gener, que hi havia un compromís de que els ajuntaments de Riells i Sant Soni informaríem de les accions necessàries pel tema del pas soterrani de la carretera. No? Jo crec que em va bé recordar, i em sembla que en alguna ocasió ja havia comentat amb algú, em sembla que la mateixa Carme, això era el gener del 29 de gener, el 2 de febrer vam estar els dos alcaldes, no? El de Riells i jo mateix, a la demarcació de carreteres de Girona, de la Generalitat de Catalunya. Allà es va agafar el compromís de fer un encàrrec d'un estudi del tema de millora del pas soterrani. Al cap d'uns dies se'ns va trucar als dos ajuntaments també per dir que si ens semblaria bé que aquest estudi s'incorporés en el projecte que ja estava encarregat de la rotonda a Riells, a l'entrada aquella de Riells. Nosaltres vam dir que sí i aquesta setmana m'han confirmat que ja està incorporat en el projecte i que tira endavant l'estudi conjunt del pas soterrani i de la rotonda. A mitjans d'aquest mes d'abril, si no recordo malament, hi ha una reunió, no recordo el dia ara, amb carreteres, a nivell, en aquest cas, de Barcelona, ja, per acabar d'explicar-nos com està el procés aquests dels treballs.
Un aclariment, eh? No sé si es referia a nosaltres o a quin grup es referien quan a la informació del patronat. El nostre grup no rep cap informació ni d'actes ni de res del patronat, eh?
Doncs, bueno...
Ho dic perquè, com que ha fet el comentari, no sabia si potser referies a algun altre grup. En el nostre cas no en rebem cap. Estaríem també interessats en tot cas de rebre'n, eh?
No que rebeu actes, però sí que la informació la teniu, suposo, no? No parleu.
Què vols?
Em sembla que...
Nosaltres no hi tenim cap representant.
No.
No.
Jo suposava que en Pere Poc sí que
no, però no està com a representant de Convergència.
No, home.
Ell està...
No, clar, perdona, com a partit polític no. Però suposo que parleu de les coses, no?
No, perdona,
doncs...
No.
Mai res a ningú. Doncs cada membre.
Jo li demano a l'alcalde, que és el president de la Fundació, que tinguem una informació directa de les actes o del que es tracta a nivell laboral, ja que implica una part de la ciutadania, del poble, i que és important. Això és el que li demanava l'alcalde. Si no n'hi ha altra informació als altres partits, en el meu no n'hi ha, és una informació que no m'arriba, no sé exactament la situació, i que n'hi ha un gerent, que es tracta en temes, que n'hi ha problemes laborals, però d'una mica, una forma una mica que no arriba la informació de cap manera. M'arriba des del comitè de l'hospital, però com a part política no. Entenc que si l'alcalde és part d'aquest patronat, potser una mica d'informació més clara de lo que es tracta o dels acords que es puguin arribar o el que s'està negociant o els pleits que tenen en marxa o totes aquestes coses, es podria tindre una mica d'informació.
Sí, però segurament anem errats amb el tret. És una fundació privada que hi ha un patronat i els membres del patronat han de guardar els temes a nivell intern i les decisions es prenen allà i amb les responsabilitats que això representa per als membres del patronat. No? I aquí mateix en Marià hi és a títol individual. Jo hi soc com a alcalde, no perquè sigui d'un grup polític o d'un altre. Jo en el meu grup no explico les interioritats d'una institució. Jo diria que és un tema delicat, perquè si fora pública ja es publicarien les actes en el lloc corresponent, com hi ha obligació actualment amb la llei de transparència de les entitats públiques. Però el procés de negociació mateix és un procés que el patronat dona instruccions, però després el procés de negociació ho fan persones tècniques. Només faltaria que haguéssim d'estar nosaltres. No és la nostra funció del patronat. I quan el patronat aprova el pressupost, es discuteix el pressupost, s'auditen els comptes, tot això, però dintre d'una fundació privada com la que és. Però també ho passarem a la Junta del Patronat com a demanda. Com a demanda.
Puedo hablar un momento, quisiera sugerir una cosa, de hablar de la problemática de las casas de campaña.
Sí, digues. Clar, aviam, ara estem fent, d'entrada, primer estem en preguntes i preguntes dels diferents grups, després el ple de l'Ajuntament de Sant Soni té la costum de que abans de començar el ple es tracten els temes del públic que ve en els plens, i després quan s'acaba l'ordre del dia, corresponent amb preguntes i preguntes... No, però i tenim la franquesa de poder-nos haver trucat i haver-ho parlat.
Quan de fer així sale este problema, sale aquí en el acto este. El problema de los vecinos d'ahir de la Casa de Campanyes.
No, però... Clar, no, però aviam, això és un control de l'equip de govern, que els diferents grups tenen la potestat de fer precs o preguntes a l'equip de govern. Jo no faig una pregunta a un altre grup, sinó que és un seguiment i un control de l'equip de govern. Si l'equip de govern ens pregunta, els grups ens pregunten alguna cosa, nosaltres intentarem contestar amb el que sapiguem i amb el que ens implica. Primer, en cas, abans d'entrar en el tema, si us sembla, si hi ha algun prec o pregunta més per part de Francesc, no? Ja estaves?
No, en tot cas, el prec seria poder atendre la seva...
Sí. Perdó, si em permet el senyor alcalde?
Sí, digues.
Podríem acabar la sessió i continuar amb la intervenció d'aquest senyor amb els regidors presents.
El ple es dona per acabat, la sessió es dona per acabada. Acosta't al micro, si cas, perquè...
Bueno, soy un vecino de aquí, de Campamias. Llevo 50 años viviendo aquí en San Celoni. 34 en las casas de Campamias. Algún vecino más lleva más de 60 años. Una denuncia cada uno por desahucio, en el cual, ya llevamos 22 años intentando que echar de las casas. El año pasado, para abril, se hizo una reunión aquí en el ayuntamiento, junto con el abogado del ayuntamiento, en el cual tenía constancia el ayuntamiento de cómo iba todo, como iba todo por la empresa y lo que pedía la empresa. En este caso la empresa pedía hacer la célula de habitabilidad de las casas a cargo de los inquilinos y 3 años de alquiler. Eso tenía constancia el abogado de aquí del ayuntamiento. Yo ya hoy tenía el plazo para apelar, día 26, o sea que no he apelado. Porque la verdad es que estoy cansado de tanto, o sea, no, 22 años así luchando hasta que han encontrado la clave para poder echar. Ponerte un alquiler para cuando se acabe el alquiler echarte, igual que los demás vecinos que estamos enjuiciados cada mes por diferente. Yo fui enjuiciado para febrero, la vecina que tiene 89 años es el mes que viene y así todos los vecinos. Al final llegarán a la conclusión que tanto va el cantor a la fuente que echarán a la gente, ¿no? Como a mí. O sea, yo ya me voy de las casas. Lo que sí que vengo aquí de esto porque me he visto por parte del ayuntamiento, o sea, completamente no puedo decir que esté atendido por nada. Pero por nada del ayuntamiento. Cuando desde abril del año pasado se tenía constancia de la problemática de todos los vecinos que hay en la calle Grupo Pamias. Por eso, además que venía a decir eso, he estado escuchando aquí, no sabía cuándo levantar de esto, porque es la primera vez que vengo a un pleno, pero la más que venía a decir eso, de que por parte del ayuntamiento... Por parte del ayuntamiento no ha habido ningún contacto con ningún vecino. Con ningún vecino. O sea que no es. Nada más que venía a decir esto. Nada más. Nada más que tengo que decir esto y ya está.
O sea que... Gracias por exposar un problema que per desgràcia, com altres problemes, fa un moment que parlàvem d'un problema del carrer Lluís Companys, no? D'una vivenda. Que es anava a desahuciar i l'Ajuntament vam intervenir perquè aquesta vivenda passés a ser gestionada per l'Ajuntament i en el cas aquest dels veïns de Grup Pàmies se'ns va demanar per part de la propietat abans d'aquest mes d'abril poder fer una reunió amb veïns a l'Ajuntament, i com és costum l'Ajuntament vam dir que sí, de deixar un local, i jo vaig dir a l'advocat de l'Ajuntament que també hi assistís per veure aquesta problemàtica que ja s'adivinava cap on anava, no? Sí. I jo no vull... Ara no és... A l'Ajuntament no tenim costum d'establir ara, no?, un rifirrafe, perquè no és ni el motiu ni el moment. Sí. Jo em vaig reunir amb la vostra família també, i l'advocat de l'Ajuntament, per temes d'habitatge, està sempre obert l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament i aquest advocat per venir a fer consultes de diferents tipus, entre ells el d'habitatge.
Por supuesto.
Després, com que ja es va veure o es podia intuir que podia ser un tema delicat, l'advocat de l'Ajuntament va dir, o us va dir, que sobretot us assessoréssiu amb algun advocat,
Sí.
Que la gent busqués els papers que tingués per si hi havia contracte o no hi havia contracte. O sigui, jo entenc que ell va dir assessorar-vos, perquè nosaltres no posem advocat. L'advocat pot dir feu això, 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 perquè crec que és el millor que podeu fer. En el cas d'alguna de les famílies, per la informació que tenim, darrere informació, perquè hem anat fent un seguiment, jo recordo que sembla ser que la primera oferta que hi va haver va ser 3 anys de lloguer, com deies, no sé quin import de 3 anys de lloguer.
Primero cèl·lula de habitabilitat pagada per els inquilinos, la cèl·lula de habitabilitat,
sí, bueno,
y luego alquiler, porque no puede ser primero alquiler y luego cèl·lula de habitabilitat.
Ahora, perdona,
recibí una carta, mi hija, la semana pasada, en el cual, por parte del ayuntamiento del... Ramón se llama, ¿no?
Sí, Ramón.
Que, bueno, me queda en la duda. O sea, yo ya me marcho de las casas, me queda en la duda si esas casas tienen cèl·lula de habitabilitat.
Espera.
Me queda...
Les vivendes aquestes no tenen cèl·lula de habitabilitat, com no tenen vivendes fetes fa 30... Pues... Espera un moment.
Sí.
30 o 40 anys, no hi ha cèl·lula d'habitabilitat. Però això no impedeix que aquestes cases es puguin estar habitades. Poden estar fins i tot fora d'ordenació, o sigui, cases que el dia de demà han d'anar a terra, però mentre sí. Estan habitables hi ha gent... Només faltaria, perquè si no hauríem de buidar segurament més d'una casa i de dues a Sant Celoni si exigíssim la cèdula d'habitabilitat a totes. Jo recordo que l'oferta que se'ls va fer inicialment, com deies, era de 3 anys. A nosaltres ens va arribar que hi havia aquesta oferta i vam fer gestions a nivell d'advocats i a nivell de la propietat de que demanàvem com a ajuntament que es millorés les condicions que oferien inicialment. I es va, si no recordo malament, es va oferir 5 anys de lloguer, 5 anys de lloguer, no es tracta de, ho sé de cert, 5 anys de lloguer, i amb un lloguer, si no recordo malament, de 150 euros.
Sí.
Pel que sabem, vostès van tenir judici i van anar en contra seva, perquè es va considerar per part de la jutge que era un precari, que no hi havia contracte i que no es pagava lloguer feia anys, i hi havia un desahuci. Tot i amb això vam tornar a fer gestions de veure si, tot i haver-hi una sentència amb costes, etc., es podia tirar enrere, i almenys se'ns va dir que es podia tirar enrere això i mantenir-lo dels 5 anys. Hi ha una persona, com bé deies, de 89 anys, que viu a aquelles cases, i sembla ser que està pactat, no signat, però està pactat, un contracte indefinit a un euro mensual de lloguer,
sí.
I sense exigir la cèdula d'habitabilitat. Hi ha un altre cas que sembla ser que també està a punt de signar-se, que també són 5 anys de contracte, sembla ser, i si no recordo malament, 100 euros de lloguer. I hi ha un altre cas d'una persona que sembla ser que té papers i que deriva cap a un altre plantejament.
Sí.
Són els 3-4 casos d'aquestes cases de Pàmies. A mi em preocupa les cases de Pàmies, com ja li deia abans, ens ha preocupat un pis que es anava a desahuciar, que la gent quedava al carrer, ens preocupa, i com altres casos que passa. El que passa és que l'Ajuntament tot no ho pot solucionar, ni pot intervenir a vegades en conflictes que hi ha entre la propietat i uns veïns. Vull dir, hi ha el jutjat i nosaltres hem fet passos, i vostè ho ha de reconèixer, que abans d'entrar, si no recordo malament, al judici, sí. No, se'ls va dir 5 anys, es va augmentar.
Claro, vull dir que... Eso fue, bueno, lo que se suele hacer es por astucia de juicio, ¿no? Igual que a la de los 89 años, se han tirado 22 años intentándola echar y ahora le hacen un contrato vitalicio. O sea, no le hacen un contrato ni de 5 años, se lo hacen vitalicio.
Pero
la idea es echar...
Perdone, pero si... si fa 22 anys i, sí. I la sentència se sabia que segurament seria de desauci, doncs, no, perdó, en aquesta senyora, si hi hagués ha hagut mucha... mala fe, la podien haver portat 10 anys enrere, sí. No? El desauci, vale. I no hi seria.
Es que, no, ha habido muchas, ha habido mucho de esto de desahucio, pero no ha llegado a su fin. O sea, esta mujer con 89 años, hace 17 años se le murió el marido y le dieron 15 días para que abandonara la casa. 15 días. Lo habrán considerado que tiene 89 años y más que un contrato vitalicio, que yo he hablado con la hija, o sea, no es un contrato ni de 5 años, por la edad. Ellos intentan quedar bien, quedar bien i...
Per desgràcia, quan sí. Són cases lligades a un lloc de treball, a una empresa, sí. Alguns ho hem patit amb la pròpia carn. Jo, el meu pare va morir que tenia 14 anys i estàvem visquent en una casa de la PRF, no? El que en deia l'Argolla, imaginem el sobrenom, i ens van fer fora, no van tenir cap tipus d'escrúpol per estar uns dies i tenir que marxar, no? I anar amb un lloguer quan, no? Quan érem una família que amb prou feina es podia pagar un lloguer, no? Sí. Vull dir que ho he patit en pròpia carn i no hi va haver ni 22 anys ni 10 anys.
Le hago saber que la mujer de 89 años se ha negado que le hagan un contrato vitalicio. O sea, se ha negado que le hagan un contrato vitalicio. De todas las maneras, lo que no es... Lo
potser,
que
està,
no...
Perdona, potser està mal assessorada, perquè si no. Fa un contracte vitalici un euro al mes, a dius, ver... home, és un tema de... Jo diria de humanitat i de tenir...
Està mal assessorada, perdona. O bien cuando llevan 22 años intentándola echar, y ahora que tiene cierta edad le quieren hacer un contrato vitalicio.
Però és que si no hi ha, si no hi ha contracte igual no pots fer ni una assegurança ni de la vivenda. És que
yo lo que me vengo a referir que aquí yo tuve una reunión con el abogado también del ayuntamiento. Con el abogado del ayuntamiento.
Sí.
Y lo que no o sea... Lo que no tenía sentido de la razón es lo que ofreció el abogado de la empresa, pagar la célula de abetilidad y 3 años de alquiler. O sea, eso fue para abril del año pasado aquí. Eso fue aquí. Lo que no tenía razón de eso. Y el abogado del ayuntamiento, o sea, dice que el que calla otorga, ¿no? Porque escuchando esta oferta... de hacer la célula de abetilidad y 3 años de alquiler, también dio o sea, como una buena oferta la que ofrecía el abogado de la empresa, pagar una célula de abetilidad y luego un alquiler.
Sí, però ell no es va manifestar. Bueno. L'advocat de l'Ajuntament sí. Hi ha costum de que assisteixi a reunions per copsar les problemàtiques que poden sortir però, i problema... després poder actuar, si es pot actuar...
Però no han actuado en tot un any, No ha habido ninguna respuesta para nada por parte del ayuntamiento. No ha habido, o sea, entonces ¿para qué estaba la reunión? Estás diciendo que era para actuar y escuchó algo que era incoherente, el decir una célula de habitabilidad y 3 años de alquiler y estaba para escuchar, pero ¿para escuchar a qué? ¿Una problemática de los vecinos? Si estaba para escuchar. Cuando en un año, sabes que hace 2 semanas estuve aquí en el ayuntamiento, aquí hablando, o sea que te has enterado quizás hace 3 semanas o 4, un mes, de toda esta problemática que tienen los vecinos cuando sinceramente te has enterado hace 3 semanas, un mes. Pero lo que hice es que si el abogado estaba aquí para escuchar, lo que escuchó no fue una cosa real, tampoco se hizo nada.
Yo pensaba que
es la primera vez que vengo, lo único que quiero decir es que por parte del ayuntamiento no ha habido ninguna respuesta hacia los vecinos de la calle Grupo Pamias, es lo que venía a decir. Ninguna respuesta. Quizás ha habido una respuesta porque mi hija movió un poquito y entonces llegó a oídos del ayuntamiento y hace 3 semanas movió un poquito, incluso el informe que me envió el Ramón hablando de la célula de habitabilidad. Pero por parte del ayuntamiento No ha habido ninguna respuesta en un año, ninguna, desde abril del año pasado. Nada más que venía a decir esto.
Jo només vull que quedi clar una cosa. Sí. L'advocat de l'Ajuntament en aquella reunió va escoltar, us va aconsellar que anéssiu a buscar algun advocat que hi entengués en temes de lloguer i de precaris i de si no hi havia contracte i que es negociés. L'important en aquests casos és negociar, buscar un punt d'acord. Clar que una part pot dir desauci i l'altra part pot dir contracte indefinit.
El primer o pagar una cèl·lula d'habitabilitat, o pagar la sobra d'una habitabilitat i després un alquiler.
La cèl·lula d'habitabilitat no és problema, no era el problema.
Lo que escuchó el abogado del ayuntamiento es pagar unas obras, esta mujer que tiene 89 está viviendo aún con 125. Pagar unas obras y luego un alquiler. Eso es lo que escuchó el abogado del ayuntamiento, no hizo nada.
Jo crec que hi ha hagut un mal assessorament per part vostra, perquè els tiros no van per aquí. Jo segurament, si s'arriba a un acord amb alguna altra vivenda, igual no hi tindrà que haver la cèdula o la cèdula no representarà cap despesa o pràcticament cap despesa, i si es fa un contracte de 5, de 7, de 8 anys a 100 euros al mes, jo crec que havent-hi la possibilitat de que la gent vagi al carrer, doncs Déu-n'hi-do, és un marge de maniobra que crec que és lo important. La vivenda és primordial i per això estem en programes com a Ajuntament.
Jo l'hablé aquí contigo, lo hablé aquí en l'Ajuntamiento. El problema es que si una mujer tiene 89 años, pero si una tiene 66 y le hacen 5 años y lo que quieren es echarte de las casas, tendrá ya 71 años, 72 años cuando la echen. A esta, con 71 no le van a hacer ningún un contrato de como a la de 89. ¿Eh? La echarán a la calle, entonces tendrá más problemas, porque tendrá 71 años. Ya lo hablé.
Sí, pero,
Porque la finalidad es echar a todos los vecinos de la casa. Es echar a todos los vecinos de la casa. Yo lo más que quería decir, yo he venido aquí, me he quedado aquí un poco escuchando. Quizás a lo mejor en algún pleno o algo sale la problemática que puede tener alguna calle de aquí, vecinos, como has dicho antes, que hay. Está la orden del día, los desahucios, porque estos son desahucios de todos los vecinos. Y a lo mejor aquí en un pleno sale algún comentario de alguna calle, porque aquí es toda la calle, todos los vecinos de toda la calle, a lo mejor sale algún comentario hablando de la problemática que tienen los vecinos, aunque sean el problema vecino con empresa, pero que pueda interesarse un poco el ayuntamiento. Como vecinos que han pagado sus impuestos y todo, interesarse al menos. Yo no he visto, por mi parte, no he visto ningún interés por parte del ayuntamiento en que sean. Ahora vienen elecciones. A mí sí que me han traído el voto a casa. A mí sí que me han tocado la puerta y me han traído el voto. Pero para esto no. Para esto no me han tocado la puerta a casa. Nada más que venía a decir esto y nada más. Me he quedado aquí esperando un ratito. A ver si por parte del ayuntamiento hablaban de algunos vecinos de San Celoni que tendrían una problemática, pero yo creo que en los plenos estos se hablan de impuestos, de cuentas, más que de estas cosas, porque como una cosa que está en el orden del día, como has dicho, pues bueno, nada más. Que quiero decir esto.
Vale, Córdoba, gracias.
Y perdonar por...
Gracias. Bien. De quatre, dos que estan a punt de signar l'acord, una altra persona que també està en judici i el Córdoba que estava a judici. I prou. Sí.